o que ha de ser extrema?
No, no, és una preocupació molt, molt puntual. A més, sabem que sempre és això a finals de gener, principis de febrer, per tant, doncs és vigilant aquesta època, és sobretot anant amb compte.
Quan s'acaba? De cara a la primavera ja podem estar tranquils, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, 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 a final de febrer, principi de març, ja aquí a Collserola ja quasi bé és molt difícil de veure. De fet, aquest any, quan van començar totes aquestes pluges, que ara ja portem molts dies de... amb clima plujós, per dir-ho d'alguna
manera. Benvingut sigui, oi, també pel parc,
exacte.
Suposo, Joan.
Sí, sí, tant i tant. Doncs, o sigui, ja no es van veure. Clar, l'aigua també les afecta. I, per tant, doncs, afecta tant la seva mobilitat com a l'hora d'enterrar-se, com inclús de la mateixa pluja, doncs, aquests pèls que deia que poden sortir volant d'alguna manera, doncs, clar, la pluja ho impedeix.
Doncs Joan Vilamur, cap del Servei de Medi Natural i Territori del Parc Natural de Collserola, moltes gràcies per explicar-nos tot això de la processionària. Jo crec que fins i tot la mirarem una mica amb menys de preocupació o angúnia, eh, pobres?
Tant,
que és una qüestió més visual a vegades que de l'efecte que ens pugui produir. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Molt bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Els Premis Sant Cugat de l'any 2024 arriben aquest dijous al Teatre Auditori amb l'acte d'entrega de guardons a partir de les 7 de la tarda. Els premiats són Dolors Vilarassau, que serà reconeguda amb el Premi Sant Cugat de l'any a tota una trajectòria, i l'Agrupació de Defensa Forestal i Voluntaris de Protecció Civil, Eric Mateu, l'Institut Leonardo da Vinci, l'Embol Sant Cugat, Paula Ramírez, Cal Crispín, la Fundació Cabanes i Eva Miranda. L'acte comptarà amb les actuacions del grup santcugatenc Los Aurora, també de l'Esbar Sant Cugat i els alumnes de l'Escola Fusió, que interpretaran l'himne de Sant Cugat. Tot plegat es podrà seguir en directe a www.cugat.cat. Vall d'Oreix celebra aquest dijous la sessió ordinària de la Junta de Veïns de març. Entre els punts més destacats hi ha l'adhesió de l'EMD al sistema d'adquisició centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis i l'adhesió al Servei Públic Comarcal de Biomassa Forestal. La sessió també inclourà la votació sobre l'adhesió de Vall d'Oreix a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. També es donarà compte del marc pressupostari del 2025 al 2028. La xarxa Monestir Sant Francesc celebra enguany el seu desè aniversari amb un programa ple d'activitats per potenciar el barri, donar visibilitat als seus espais públics i reforçar el teixit social. Entre els actes destacats hi ha el primer concurs de relats curts per als alumnes de primer d'ESO de l'Institut Joaquim Pla i Ferreres amb la col·laboració del celler de llibres, la jornada Fem Barri el 10 de maig amb el concert de Rock Choice i una botifarrada popular i la festa major del barri prevista pel 3, 4 i 5 d'octubre. I l'Esbar Sant Cugat torna al Teatre Auditori en el seu 50è aniversari per presentar la desena edició del seu espectacle bienal que enguany porta per títol Ballant perquè ens mirin i un desig. El dissabte 29 de març, més de 300 infants, alumnes de dansa, joves i adults de l'entitat oferiran un viatge coreogràfic que fusiona danses tradicionals recuperades i actualitzades en un espectacle que comptarà amb col·laboracions i sorpreses inèdites. I el judici a l'activista santcugatenca Berta Vidal per intentar frenar un desnonament el juny de 2022 s'ha celebrat aquest dimecres als jutjats de Terrassa. La fiscalia, que demanava 9 mesos de presó per Vidal, ha rebaixat la petició a una pena d'una multa de 600 euros.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Faves Comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Avui a la secció de Salut del Faves Comptades descobrirem una iniciativa que vol fomentar l'adquisició primerenca del llenguatge entre els més petits a través de la lectura compartida. L'Hospital Universitari Mutu a Terrassa ha posat en marxa el projecte Llegir fa créixer, inspirat en un programa americà amb resultats molt prometedors. Per saber-ne més, ens acompanya la doctora Elisenda Soler. Ella és adjunta al Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa i coordinadora d'aquesta iniciativa. Molt bon dia, Elisenda, benvinguda.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Doctora Soler, com neix aquesta iniciativa Llegir ens fa créixer?
Doncs mira, aquesta iniciativa la vam iniciar arrel d'un congrés que vam anar de la Societat Espanyola de Neonatologia, en la qual una doctora d'un hospital de Madrid, el 12 d'octubre, la doctora Carmen Pallàs, ens va presentar un projecte que havien començat ells allà el 12 d'octubre i ens va semblar superinteressant. I aquest projecte consistia en fer una petita biblioteca dintre de la unitat neonatal i fomentar la lectura dels pares, no?, cap a aquests nadons que estan a la unitat neonatal. Pensem que a la unitat neonatal hi ha prematurs que a vegades estan molt de temps ingressats, uh-huh, no? Poden estar fins a 2 o 3 mesos inclús. I es fomenta aquesta iniciativa de, a part d'estar allà, no?, que els pares estan molta estona, doncs que facin alguna cosa que pugui afavorir aquest desenvolupament neuronal dels nadons. I sabem que la lectura ho pot fer.
Després ens explicaràs exactament com funciona. Quin és l'objectiu principal d'aquest projecte? Aquest acompanyament, ens deies, aquest aprofitar aquest temps d'alguna manera que reverteixi també en la salut dels infants. També dels pares, suposo, no?
Evidentment. O sigui, quan vam idear-ho dintre de la unitat neonatal, primer ja us dic que els nadons estan a vegades molt de temps dintre, els pares estan molt de temps dintre de la unitat neonatal. A vegades les hores allà es fan una mica llargues. I a part de les activitats que puguin fer ells, que moltes vegades és, doncs estan acompanyant simplement el nadó, fent les cures que poden fer els pares, i però també passen moltes hores simplement estant, sense fer res més. Creiem que l'afavorir la lectura dels pares cap als nadons és una activitat compartida amb els seus fills, que això pot afavorir també el vincle amb aquests nadons, i realment és molt bonic, no? Explicar contes als teus fills, creiem que és una activitat molt bonica, que segurament quan som més grans tendim a fer-ho molt, no?, el conte abans d'anar a dormir, però quan som molt bebès creiem que no ens poden entendre i que no serveix de res, i tot el contrari.
Tot el contrari, El projecte es basa en un programa americà, sí. Reach Out and Read. Ens explicàveu que l'havíeu conegut a través d'una doctora del 12 d'octubre. Quins elements claus d'aquest model heu adaptat a la realitat de Mútua Terrassa, diguéssim, no? Perquè potser la societat americana és diferent que la nostra, també.
Sí, absolutament. Aquest és un model americà que ja fa molts anys que funciona, des dels anys 80.
Déu-n'hi-do.
És un programa molt centrat en afavorir la lectura, sobretot en famílies amb poc nivell sociocultural, que a vegades tenen dificultat per accedir, doncs, per exemple, a llibres, simplement, no? Els llibres sabem que a vegades són cars. I llavors, realment, és un programa que funciona des de fa molts anys, que es tracta una mica una mena d'intercanvi de llibres amb famílies. Es fan com una mena de clubs de lectura, diguem, no? Amb aquestes famílies. I tot emmarcat dins d'un programa del nen sa, per afavorir no només la cura en el sentit... o sigui, els metges, a part de curar, intentem promocionar la salut, no? A part de promocionar la salut, doncs, amb hàbits d'alimentació, d'exercici, van començar a fer aquesta promoció de lectura com a part de la salut mental d'aquests nadons i nens, no?, de més endavant. I llavors, ja us dic que aquí en Estats Units, sobretot, està enfocat una mica a famílies de baix nivell sociocultural, però nosaltres no, evidentment, això ho hem adaptat a tothom. Creiem que la lectura és beneficiosa per tothom, i afavorir la lectura tant dels pares com dels nens afavoreix tant el desenvolupament dels nens com el dels pares mateixos.
A vegades també cal desenvolupar-la, pels adults.
Que... Cert.
A quins espais de l'hospital heu posat en marxa el projecte? Perquè em sembla que són més d'on.
Inicialment ho vam pensar dintre de la unitat neonatal, però realment també ho hem posat a l'hospital de dia. L'hospital de dia de Mútua Terrassa és un lloc en els quals els nens venen, passen només el dia, per això és l'hospital de dia, no? Venen a fer proves, doncs, per exemple, vacunes, al servei d'al·lèrgia, o venen a fer algunes proves d'endocrí o de digestiu, o a posar-se alguns tractaments de curta durada que venen, se'l posen i marxen a casa. I realment això fa que estan moltes hores allà, i en lloc de utilitzar, doncs, els mòbils o les tablets, que solen ser el recurs que utilitzem perquè estiguin distrets, hem posat una petita biblioteca perquè llegeixin allà. I tant dintre la unitat neonatal, en el qual llegim, evidentment, el llegeixen els pares, els nadons, com a fora, que intentem que sigui tant lectura dels nens com lectura compartida dels pares amb els nens, la veritat és que està tenint molt bona acollida.
Com és que heu escollit aquests dos llocs?
Bueno, hem començat per aquí, però ens agradaria que fos a tot arreu. És el principi d'una llarga història. Realment aquí, bueno, creiem que els nens d'hospital de dia són nens que estan sans, no?, que venen a fer petits tractaments, i és una forma de distreure'ls. I dintre de la unitat neonatal, el que et deia, com que són estades a vegades molt llargues, creiem que els pares poden fer molt pels nadons, no només acompanyant-los, sinó afavorint aquesta lectura compartida que diem.
Quin tipus de llibre i material hi podem trobar en aquestes biblioteques?
Sobretot tenim contes infantils, són contes que són producte de donacions, estaríem encantats de tenir-ne més, si algú ens en vol donar més.
Endavant, crida feta. Fins a quina llavors, edat, diguem-ho?
Qualsevol, i tant. Sí que en aquests programes de lectura compartida, sobretot, quan llegeixen els pares, s'intenta que llegeixin contes que estiguin una mica estructurats. M'explico. Hi ha molts contes infantils que són purament imatges o paraules, no?, aïllades. El que realment té sentit en quant al desenvolupament és llegir frases estructurades. Llavors ens agraden potser els contes una mica més complexes en el sentit de frases més estructurades i més complexes perquè els nens escoltin paraules més difícils, no? Ja sabem que no ho entendran, evidentment, un nadó no entendrà les paraules, però sí que s'ha vist que el fet de sentir aquestes frases ben estructurades, llargues, que hi hagi un relat, que tingui un principi i un fi, això afavoreix aquest desenvolupament neuronal, i això ens agrada molt.
Home, i tant. Com s'implica les famílies en aquesta iniciativa? Quina és la resposta que heu rebut fins ara?
Doncs mira, dintre de la unitat neonatal, allà mateix hi tenim una petita biblioteca i ja pràcticament des del segon dia, si els nens estan estables, els diem als pares que agafin qualsevol llibre de la biblioteca i que els llegeixin, evidentment. I a fora, en l'hospital de dia que diem, també hi ha una petita sala d'espera on estan els nens esperant, no?, el que us dic, les proves o les vacunes o el que sigui que van a fer, i allà també els diem que agafin un llibre, qualsevol, no? I dintre de la unitat neonatal inclús els diem als pares que es portin el seu propi llibre, si són lectors habituals, i que l'agafin i que llegeixin. És igual que el nen no ho entengui.
També els hi poden llegir literatura adulta, diguéssim, per entendre's tot Tot suma.
Tot suma, tot suma. I si és complexa la frase, perfecta. De fet, ara, per exemple, tenim una prematura que el seu pare em va dir que li estava llegint El Senyor dels Anells. Pues benvingut sigui.
Doncs déu-n'hi-do, perquè no és literatura senzilla, perquè és d'una altra època, El Senyor dels Anells amb Tolkien, que té certa dificultat.
I tant.
I els professionals sanitaris tenen un paper actiu en la promoció de la lectura en aquests espais, més enllà de convidar, ara ens deies, les famílies a agafar el llibre?
Mira, nosaltres com a pediatres i també la infermeria pediàtrica sí que tenim alguns neguits. Per exemple, estem bastant preocupats amb l'accés de pantalles que hi ha en la infantesa. Creiem que intentar tornar a la lectura i tornar a la lectura en paper, sobretot, pot minimitzar una mica l'impacte negatiu d'aquestes pantalles. Llavors sí que estem molt conscienciats amb aquesta iniciativa i sí que realment, vull dir, directament els diem nosaltres, no només estar allà a la biblioteca, sinó que els diem que agafin el llibre, que llegeixin, i que ja veuran que és realment bonic llegir amb els nens, no? Ens hem trobat en nens a aquesta secció d'hospital de dia, diguem, nens que potser tenen 5-6 anys, que no recorden que els seus pares els hagin llegit mai un conte. No tothom llegeix un conte abans d'anar a dormir. I realment els encanta quan els seus pares els llegeixen el conte, i si posa una mica de teatralitat, doncs molt millor.
Després et preguntaré què podem fer per endur-nos aquests bons hàbits a casa, que és important no deixar-los només a aquest hospital de dia, que segur que els podem portar a casa i té molts beneficis. Ens els has esmentat una mica, però quins són els beneficis que heu observat en els nadons i en els infants que participen en el Llegir ens fa créixer?
Nosaltres fa poc que hem implantat aquesta mesura, per tant encara no tenim resultats, però basant-nos en aquests estudis americans, que sí que fa molts anys que funcionen, realment s'ha vist que aquells nens en els quals s'afavoreix la lectura des de ben petits, i sobretot s'intenta aquesta lectura compartida entre els familiars, els pares i ells, augmenta molt el desenvolupament neuronal, inclús s'han fet estudis a llarg plaç, perquè estem parlant de que fa més de 40 anys que funciona aquest projecte, que realment els nens en els quals s'ha afavorit aquesta lectura arriben a tenir millor rendiment escolar i fins i tot arriben a feines de més complexitat en l'edat adulta. Per tant, no menysprem la lectura, perquè no és només un entreteniment, sinó que ens ajuda en aquest desenvolupament neuronal dels nens.
Llegir ens fa créixer.
I tant.
No? Ja ho diu el nom del projecte.
I tant.
Entenc que també deu funcionar molt bé amb nens que tinguin algun tipus de necessitat especial en l'aprenentatge.
I tant. Qualsevol lectura, al final, llegir ens transporta a altres mons, no? Realment hi ha nens, per exemple, inclús amb nens amb dificultats serioses, no? Poden ser nens amb algun tipus de trastorn de l'espectre autista, no? Posant-nos en un extrem, o nens simplement que tinguin una dislèxia, no? Hi ha molts problemes en la lectoescriptura, que el fet de fer aquesta lectura acompanyant els nens i fer aquesta lectura compartida afavoreix i millora aquests problemes.
Quina relació hi ha entre aquesta lectura primerenca i el desenvolupament del llenguatge i també la futura alfabetització? Ara ens deies, poden accedir fins i tot a feines més complexes, que no ens pensem perquè sigui un nadó no entén res, no? Possiblement no ens estarà entenent el que estem... no estarà entenent a Tolkien. Però tot això en un futur, com estem ajudant els nostres infants participant en aquestes lectures?
Els infants tenen una cosa que nosaltres ja no tenim, és que estan en desenvolupament constant. Per tant, tot allò...
Jo diria col·loquialment que són unes esponges,
exacte,
no?
Exacte, tal qual. I com més petits, més. Llavors, tot el que sigui exposar-los a factors estimulants, això millorarà en el futur. Llavors, el fet de sentir, el que us deia abans, allò de les frases algo estructurades, no? Com més accés tinguin al llenguatge, quan més ampli sigui el registre que sentin, quanta més complexitat escoltin, això afavoreix aquesta adquisició d'aquest llenguatge. Per tant, i això ja us dic que en aquests estudis americans sí que queda demostrat, que quan més difícil sigui, no, el que senten, major desenvolupament i més primerenc aquest desenvolupament del llenguatge i adquisició del llenguatge i molta més complexitat. Pensem que s'ha arribat a parlar, hi ha un concepte en aquests estudis d'americans que es diu la bretxa lingüística, que li diuen, que depenent del nen, depèn del seu entorn, depèn de l'exposició que hagi tingut a llenguatge una mica més complexa, hi ha nens que als 3 anys poden haver arribat a sentir una diferència de paraules de fins a 30 milions de paraules diferents. Això és una barbaritat, no? 30 milions de paraules diferents. No vol dir que les entenguin totes, però han estat exposats a aquestes paraules, han sentit, i això és afavoridor per aquest aprenentatge del llenguatge.
Per tant, també tinguem en compte que als nens els hem de parlar amb tota la varietat de les paraules que tenim al nostre abast, que no cal sempre infantilitzar-los i parlar-los més senzill, no? Si no entenen una paraula, sempre ens la podran preguntar.
I tant, i tant. O sigui, a part de la lectura, quan estem a casa, parlem amb els nostres fills, està molt bé que ells ens expliquin el que han fet a l'escola, està molt bé que nosaltres expliquem el que hem fet a la feina, i podem explicar-ho amb certa complexitat, no? I utilitzant paraules que, el que tu dius, potser alguna no, no saben què vol dir, però la busquem, no? Si no sabem el que vol dir. I quan són més grandets també, no? Evidentment, quan més grans, més complexa ho entenen, però realment passa molt que què vol dir aquesta paraula, mama? Pues anem a buscar-la, no? I així, d'aquí en endavant, ja ho sabràs. I no hi ha cap problema. No cal parlar amb un nen de 10 anys com si tingués dos. Hem de ser una mica més avançats.
Més responsables, sí, home. I tant. Ara estic pensant sobretot en l'hospital de dia. No sé si també aquests espais de lectura, que possiblement moltes vegades són de benestar compartit amb els familiars que ens acompanyen, us fan que si l'infant està, per exemple, en aquell període d'espera, abans de fer el tractament o abans de fer aquesta vacuna, també estigui més relaxat quan arriba el moment més mèdic.
Sí, segur. O sigui, si un nen està assentat amb la seva mare li està explicant un conte de princeses i està pensant en el castell de la princesa i el príncep, per posar un exemple, segur que no està angoixat perquè ara li toca punxar-se una vacuna. O sigui, que segur que el distreure'ls abans és afavoridor per ells.
Ara per ara el projecte està en marxa en dues unitats. Em deies, tant de bo sigui l'inici d'un llarg recorregut. Què et vindria al cap? A quines unitats t'imagines tu un projecte com aquest?
Bueno, ens agradaria molt la planta d'hospitalització de pediatria, que ara mateix no tenim carro amb llibres, però el posarem. I després ens agradaria molt que tots els nadons que neixen sans, aquests que estan a la maternitat, que de fet només estan 2-3 dies a la unitat, donar-los alguns tips, no?, d'informació als pares i mares per dir-los que des del primer dia, així que arribin a casa, llegeixin contes.
Anem a dir-los. Què podem fer aquelles famílies per fomentar la lectura i el desenvolupament del llenguatge a casa i mantenir aquest hàbit més enllà de l'hospital en el cas dels nounats, a partir d'ara quan hi hagi aquest carro a maternitat també i a l'hospital pediàtric, un cop anem cap a casa, no ens n'oblidem. Què fem, Elisenda?
Bueno, jo crec que en la vida que portem, que sempre anem amb un ritme frenètic i no tenim temps de seure, segurament el conte abans d'anar a dormir, aquesta tradició de tota la vida, realment és molt bonic, és un moment de compartir amb els nostres fills i és un moment molt maco per explicar un conte, sempre un conte potser adaptat a la seva edat, però fem-ho, i tenim unes llibreries fantàstiques, amb uns llibres fantàstics i meravellosos de tots els tipus i de totes les varietats. Tenim unes biblioteques fantàstiques en les quals es poden agafar llibres que també tenen tots els registres. I inclús us animaria que llegiu en diferents idiomes, per què no?
És també molt... Els infants també els hi podem llegir en idiomes que no siguin els que parlem a casa?
Per què no? Sí que és veritat que s'ha vist que la lectura en l'idioma matern o patern és més beneficiosa, perquè probablement hi pots posar una mica de teatralitat, però si coneixem l'anglès, per què no llegir un llibre en anglès?
Doncs tot un convidat a llegir més, tant adults com nens, com amb companyia, que és molt bon hàbit, sobretot quan deies abans d'anar a dormir, quina millor manera d'acabar el dia, no? Que estan acompanyats amb els petits de casa i fent una bona lectura conjunta. Esther Solet, junta al Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i coordinadora de l'iniciativa, moltes gràcies per explicar-nos-la. Tot un convidat i engrescat a llegir més a casa i amb els petits de casa.
Moltíssimes gràcies.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte a les 4 de la tarda a Ràdio Sant Cugat. Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
I quan arriba aquesta hora dels dijous, ja ho sabeu, i cada dues setmanes ens acompanya l'estudi Ramon Bernils, l'Eduard Gené, l'heu sentit fa una estona, la tertúlia, el sentireu a partir de les 12 amb el Molta Comèdia, i ara fem un entremig aquí, un entre bambalines, que ens ve com en ell el dit a la secció de les arts escèniques.
M'agrada molt aquesta entrada.
Què et sembla? Escolta, què et sembla?
Escolta'm.
Per parlar dels imperdibles de les pròximes dues setmanes de Sant Cugat, unes setmanes que, com sempre, venen carregades d'activitats, que més coincidirà i trobarem aquí al mig el Dia Mundial del Teatre, que ens en parlaràs amb més profunditat dijous que ve també al Molta Comèdia. Exacte. Però que avui farem un tastet de tot allò que no ens podem perdre. Per tant, agafem el que vulguem, paper i boli, mòbil, allò que fem servir per apuntar al nostre calendari, les propostes que ens acostes. Què no ens podem perdre aquesta quinzena?
A veure, hi ha una cosa que he de dir immediatament, que és demà. Demà divendres, dia 21, al Teatre Auditori fan una obra molt bona, molt bona, molt bona, que és Love, Love, Love. Sobretot en acordes d'allò, no? All you need is love.
Tururururu.
Bueno, molt bé. Ens està basant
en
aquesta...
Ens agrada, l'amor.
Sí.
Ens agrada.
Sí, clar... Aquí és la història d'un matrimoni, una parella, que quan eren joves, doncs, cantaven això. Tot el que necessites és amor. Es casen, tenen fills, van creixent els fills, també tenen hipoteca, evidentment, i aleshores resulta que s'adonen que potser que tot el que necessites és amor, només, es fa bastant difícil.
Sí.
Però pensem una cosa, és una obra de Mike Bartlett, un autor anglès, molt bo, que a més és guionista de televisió, a través de la BBC.
Uh-huh. I la gran pública britànica, eh?
Molt. I a més hi ha un repartiment fantàstic.
Qui o veurem sigui, sobre l'escenari?
El dirigeix Julio Manrique, traducció, naturalment, la traducció només pot ser de la seva dona, Cristina Genevat, gran actriu també. Però tenim la Laia Marull, en David Selves, que són el matrimoni, que són la parella aquesta, la Clara de Ramon i en Marc Bosch, que és el fill d'en Jordi Bosch i l'Emma Vilassau, que fa un paper extraordinari. Jo recomano molt perquè és una obra... És una tragicomèdia, podríem dir. És comèdia, evidentment.
Mm-hmm. Però ens recorda els aspectes de la vida quotidiana,
però
oi?
Hi ha aspectes difícils i com se'n surten aquesta parella i els dos fills.
Creus que tothom s'hi pot sentir una mica reflectit en aquest love, love, love?
I jo penso que sí.
Tant pares com fills, no?
Jo penso que sí, perquè, a més, doncs, el promig d'edat en aquest moment al Teatre Auditori és el que és...
Costa d'arribar al públic més jove, eh?
Costa d'arribar, ja ho intenten, però costa d'arribar. I jo penso que, a més, la interpretació és molt bona. És molt bona. L'obra és molt... Està... Mira, és una hora i 45 minuts, però jo penso que passen molt, molt ràpids.
Passa ràpid. No passa, és tan llarg, tampoc,
bé.
Eh?
No.
Les pel·lícules ara cada cop són més llargues, una hora i 45, jo crec que és bon, un bon metratge.
Però pensa que en aquest moment, abans hi havia els tres actes corresponents, hi havia els dos intermedis entre els dos actes, i ara això es fa tot seguit, generalment, i per tant hi ha gent que es cansa. Perquè és una cosa diferent, es veu una sèrie de televisió que tu, pum, apagues, te'n vas, pares, te'n vas a
fer la pausa.
I tornes... i això no es pot fer. Però jo la recomano molt. Després hi ha una altra cosa que es fa el dissabte, que està dins de la quinzena de dansa metropolitana.
Va començar la setmana passada.
Exactament, que és en Guillem Vidal Ribas, que amb el Javi Caçador fan una cosa, diu transmissions, diu conferència ballada sobre danses urbanes. O sigui, el que es tracta és de com una persona, amb aquest canal Guillem Vidal Ribas, t'explica els orígens de les danses urbanes, com van començar, de quina manera van començar, el hip-hop, etcètera, etcètera, i va fer una explicació i a la vegada fa una demostració amb un company.
Doncs pedagogia i art.
Exactament.
Què més
aquesta,
volem?
Aquesta, jo no he vist, no ho conec, no ho sé, però penso que perquè la gent que estigui interessada en el tema de la dansa, segur que és molt interessant, perquè, a més, probablement descobreixin coses que senzillament no saben.
T'agrada tu la dansa urbana?
Jo penso que la dansa urbana té un problema a vegades que és massa, com diria, gimnàstica. Aleshores, jo penso que en dansa s'ha d'aprendre les bases, la tècnica s'ha d'aprendre exactament igual. Altra cosa és com després ho desenvolupes. Uh-huh. I això, a vegades hi ha gent que dius que la dificultat sempre és la mateixa, Alba. Què fem de nou?
Està tot inventat, diuen, eh?
Què fem nou de manera que funcioni? I això és difícil, no és fàcil.
Doncs una oportunitat per veure dansa urbana i aprendre d'aquesta pedagogia, mica, que sempre és interessant.
Exacte, aquesta evolució, com s'ha produït, i de quina manera s'ha produït, i on s'ha produït. Uh-huh. Després hi ha altres, continuant dintre de la quinzena de la dansa metropolitana, hi ha l'altra setmana, el diumenge 23... No, aquesta setmana també, el diumenge 23, que és una companyia francesa, una companyia que està radicada a Montpellier. A França hi ha molta, molta, molta dansa en diferents llocs, i Montpellier és un centre importantíssim. I és un grup que és Sharon Eyal, 7, i fa Into the Hairy. Jo no, tampoc conec la
companyia.
La companyia, no la conec, però el que puc assegurar, estic convençut, és que des del punt de vista tècnic són molt bons, són molt bons, perquè hi ha inclús molta gent que va d'aquí, que té poca feina aquí, i se'n va a actuar i a col·laborar en companyies com aquesta, i per tant que la qualitat segur que serà molt bona.
Està garantida. A més, segur. També dins del dansa metropolitana és una garantia de qualitat i d'una tria amb molta cura dels espectacles.
Seguríssim. Hi ha una cosa que jo volia comentar, que es fa aquest cap de setmana, que és nou, que és, em sembla que tu en vas parlar, que és Gatzara.
Mm-hmm,
que és
el Festival Gatzara de Música Tradicional i d'Arrel Catalana.
Exactament. Això es fa a la Unió per una banda i a l'Ateneu per una altra. Hi ha una sèrie de ball, de concerts, etcètera, mm-hmm. etcètera. Jo penso que és interessant que la gent que tingui interès en saber-ho, doncs comuniqui, entri a la Unió, entri
sí,
a la pàgina.
Sí, poden entrar a la pàgina web de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat,
exacte.
Que són els principals organitzadors d'aquest festival Gatzara,
exacte.
Que és la primera edició. Ho estan fent amb moltíssima il·lusió, així ens ho explicava la Gemma López, la coordinadora de l'escola, i que segur que serà tot un èxit, i jo crec que serà la primera de moltes edicions que es faran aquí a Sant Cugat. 3 dies de festival, divendres, dissabte i diumenge, i com molt bé deies, poden entrar a la seva web i veuran totes les activitats que hi ha, on es fan, i fins i tot hi ha opció de sopar.
I la majoria també són gratuïtes.
Mm-hmm, per tant, obertes per tot el públic.
Exactament. Aquest cap de setmana també hi ha una cosa que en parlarem també amb molta comèdia, que és la reposició d'aquesta trilogia Guimarà, mm-hmm. del Fila Zero, que es va fer doncs, a la Unió, i que aquest divendres a les 8 es fa al Teatre Mirasol. Jo també la recomano perquè si és veritat que per poder gaudir-ho bé, s'haurien de conèixer les obres en què estaves a la trilogia, no? O sigui, Maria Rosa, La filla del mar i Terra baixa. Però tot i així, suposant que no, potser té un altre aspecte interessant, que és que persones que no ho coneixen, al veure això s'interessin.
Per la literatura d'Àngel Guimarà, i és una oportunitat per sortir al teatre i anar a buscar el llibre.
Exactament.
Tres també, clàssics de Guimarà.
També seria. No? És clàssic, i a més, amb una força, pensant que estan escrites a final del segle XIX i principi del XX, uh-huh. i en alguns casos són molt trencadores, inclús en aquest moment. O menys estan, poden ser actualitzades uh-huh. total, sense cap problema. Hi ha també una cosa interessant amb aquest cap de setmana, que és un espectacle infantil d'un grup que jo sempre m'ha semblat molt interessant, que és la companyia Xirriquiteula.
Que fan aquesta.
Xirriquiteula, i fan un espectacle que es diu Vai Via, que ells recomanen per més de 6 anys.
D'acord.
Al Teatre de Mirasol, el diumenge a les 12 del migdia.
Portem els nens, al teatre.
Portem els al teatre perquè és una forma de poder entrar, de poder veure, poder gaudir i poder començar a aprendre una mica doncs, el que hi ha. I després seguint, passem a l'altra setmana i tenim un concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat que es diu Clàssics Vienesos, i no ho confongueu, no estem parlant del concert de Nadal.
No.
No, estem parlant...
Són coses diferents, eh?
Exactament. Estem parlant de Clàssics Vienesos perquè hi ha Ludwig van Beethoven, hi ha Amadeus Mozart, i per tant són vienesos, o Haydn, són viadesos, però no perquè fan, sinó que són obres. Hi ha un concert molt interessant, que és el de Haydn, que és el concert per a trompeta i orquestra, on hi ha un trompetista, Luis González, un trompeta molt bo, i és una peça extraordinària que jo la recordo molt perquè jo la sentia molt per la ràdio. I és una obra...
Es pot connectar també en aquests moments,
sí,
eh?
Sí, 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 la sentia molt i m'agradava molt perquè té molt de ritme, molta harmonia, també, no cal que en tingui... I, en canvi, doncs, és molt difícil per part de l'instrumentista, molt difícil, però té una qualitat extraordinària en tots els sentits, i no és massa llarga. I això sembla que no, en aquest moment...
També és important.
També és important.
Tenim menys, cada cop menys atenció, eh?
Exactament, es fa difícil aguantar, i a vegades, jo ho entenc, que a vegades hi ha obres que vam veure una obra fa poc, doncs, al teatre, que el dirigia per l'Urològic, va estar en Motocomèdia el dia abans, que era molt interessant, però són 3 hores i mitja.
No són aptes per a tots els públics.
Llavors, clar, demanava molt.
Molta atenció.
Molta atenció, tot i amb entreacte, però demanava molta atenció. I a més, ens passava allò típic, això ho has d'entendre, que quan s'acaba la primera part, doncs tothom surt i se'n va a un lloc molt privat.
Ah, tenim necessitats. Breument, què més no ens podem perdre la setmana que ve?
Bueno, hi ha una altra cosa dintre de, també de la quinzena de la dansa metropolitana, que és copiar, i es titula Animal Religion.
Animal Religion, tenim aquí.
Jo no sé exactament si això, diu un espectacle, diu escènic sobre les relacions humanes i com es genera, cultura. Bueno, jo ho desconec, en aquest cas, eh? No tinc idea, no tinc idea de què és.
L'haurem de deixar sorprendre, que també està bé.
Sí, és una coproducció del Mercat de les Flors i la Sala Centre de Creació d'Arts per a la Família de Sabadell.
Home, el Mercat de les Flors,
bueno, jo suposo,
és garantia, sí, per a qui li agradin les produccions més eclèctiques, jo penso, però és garantia de qualitat.
Jo penso que sí, pot ser interessant i, per tant, doncs, és recomanable. I també una altra cosa que també no vull deixar, que és que hi ha una obra que es torna a fer a la Nau de Cultura de Valldoreix, que és Això no és vida, amb el grup de teatre de Mirasol, i ja l'havíem fet i va tornar a fer, en aquest cas el fan a Valldoreix.
Doncs qui s'ho hagi perdut ja ho sap.
Exactament.
I, és I qui ho vol repetir també.
Sí, i és una obra molt interessant, és una obra que parteix de diferents autors, que la van estrenar al seu moment a l'Ester de Teatre, fa bastants anys, i és divertida per una banda i crítica per una altra, que és un equilibri bastant interessant.
El teatre ja ho té, això, que ens fa pensar. Que ens fa pensar i ens fa reflexionar. Per tant, propostes per tots els gustos, per totes les edats i de diferents disciplines, des de teatre a molta dansa, aquesta
quinzena. A molta dansa, perquè hi ha la quinzena aquesta, que jo m'agradaria que això continués perquè hi hagués dansa cada setmana.
Tant de bo. Tant de bo per poder gaudir de totes les disciplines a aquestes instal·lacions que tenim a la ciutat i ben aviat, i tant de bo, ja ho direm, aviat en puguem sumar una de nova que tinguem al Teatre de la Unió per gaudir de més art. Eduard Gené, moltes gràcies. No marxis gaire lluny, perquè d'aquí 20 minuts et passo el testimoni.
Sí, senyor.
Fins ara, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A la Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
If I see a ghost, I'll try to resurrect you. And if you're cold and barely stand, I'll be on the other line. Never ready to be found. I'll be suspicious. Kiss the kisses back afraid.
I avui passa pel ritme santcugatenc Salvation Inc, una banda de rock amb segell santcugatenc i ballesam. Els seus components es van conèixer al Campus Rock, una iniciativa que també té lloc a la ciutat, i van fer el seu primer directe a la Festa Major d'aquesta ciutat l'any 2022. I avui els tenim nosaltres al programa. Guillem Pascual, Octavi Teixas, Pablo Sánchez i Pedro Llarejo. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
També ens acompanya, com sempre, quan fem el ritme santcugatenc, el company d'aquesta casa i músic, Martí González. Molt bon dia.
Què tal, Ala? Bon dia.
Com estàs?
Molt bé. Doncs mira, anem a preparar-vos, presentar-vos coses que anem descobrint de Sant Cugat, amb membres santcugatencs. No sé si això, no els coneixíem d'així de... És un grup molt jove, evidentment, s'acaba de formar pràcticament, és veritat, 2022, però...
3 anys.
Fa 3 anys, però dic que els components són molt joves.
Sí.
Llavors, la meva primera pregunta és, estàvem escoltant un dels vostres temes que ja he publicat, aquest On the Other Line, com us surt aquest estil? Perquè la gent de la vostra edat, diríem que ja no està, entre cometes, de moda, i jo estic encantat, perquè jo, això és la meva joventut. Això
la
és
la nostra joventut, ens sorprèn que sigui també
és el que més m'agradava a mi. Com, d'on surt aquest gènere, vaja, aquest rock progressiu, no sé com dir-li.
Bueno, sé que hi ha un... té una arrel més, diguem, anys 90 o el que sigui, però encara hi ha moltes referències actuals que es dediquen al rock i que seguim veient per tot arreu. Ara no em ve cap, però... bueno, però hi ha Arctic Monkeys, Ferry Motoreta... Bueno, hi ha infinitat de projectes que sí que tenen aquest so i que segueixen sent influències actuals.
No? I els temes que es tracten segueixen sent temes actuals, saps? Mm-hmm.
La... Com va néixer tot plegat? Ara el Martí ho explicava, no? Fa gairebé 3 anys, 2022, neix la banda. Entenc que fruit d'alguna inquietud, us coneixíeu, no us coneixíeu. A mi em fa molta enveja, perquè tothom ha volgut tenir un grup de música quan és jove i sobretot quan vas de concerts, i vosaltres ho heu aconseguit. Com es va gestar?
Bé, també hem començat així, només de pensar en què guai seria quan sigui gran fer això. I això, d'aquí només l'Octavi i jo vam coincidir al Campus Rock, que és aquesta, bueno, campus, escola itinerant, com li vulguis dir, que es fa a diferents llocs, i va coincidir aquí a Sant Cugat. I érem nosaltres dos, i el Joshua, que és l'altre membre guitarrista, però que ara està d'any sabàtic. I vam coincidir allà, vam tocar junts, bàsicament es fan combos durant 3 dies, i poc després vam coincidir en un open mic d'aquí a Sant Cugat. I llavors jo en aquell moment acabava de deixar dos grups i doncs tenia una mica la necessitat aquesta d'abocar les coses que començava a escriure amb una mica de cara a ulls en algun lloc. I llavors amb el Joshua vam comentar de, bueno, i si fem alguna cosa, quedem, toquem, veiem si ens porta a algun lloc. Vam començar amb una altra persona que ho teníem mig parlat, però llavors es va afegir l'Octavi i el Pablo, que era un company de classe. I això, bastant...
I ara teniu, com dèiem, el Joshua, que és un dels fundadors d'any sabàtic, deia, a Nova Zelanda, em vau dir?
Exacte.
Déu-n'hi-do.
També ens fa enveja.
Sí.
A Nova Zelanda, ara.
Anem per tot el món.
I el Pedro Villarejo, que he vist, que també està darrere del videoclip, ara és el guitarrista substitut, i també ha vingut el tema aquí a... No sé com entres tu també al grup, a Salvationing.
Bueno, jo estic de substitut infiltrat, d'alguna manera, o sigui, casualitats de la vida, perquè jo vaig amb el Pascu i el Pablo a classe, també. I jo i el Pablo tenim una altra banda en la que jo toco la guitarra i just veien que el Josh hi va faltar un any i van dir, a veure, anem a buscar algun que pugui substituir, i em van contactar a mi i jo vaig acceptar encantat. Ja m'agradava el projecte que vaig fer també el videoclip i tal, i sempre he volgut apujar una mica aquest projecte.
Perquè, per curiositat, que estudieu? Perquè si us coneixeu de la uni, tot...
Sí, és veritat, hi ha més uni que Campus Rock ara mateix. Fem comunicació audiovisual.
Mira, doncs...
I jo
com
estudio...
tu, Martí.
Com jo vaig fer, i com va relacionat també amb el món dels videoclips, també té un punt de música, sí.
Jo mirem callo,
No, digues, Octavi.
Jo estudio podologia.
Ah, escolta, sempre està bé. Molt després d'una d'una gira, segur. Exacte. Que acabeu amb els peus cansats. Soca també després.
Raro de la banda, el jove i el bueno, científic.
I tenim el Nini també, que és real.
L'any sabàtic, no? Diguem-ho així. I el Martí descrivia al principi, no, de la conversa, el vostre estil. Això de posar etiquetes a vegades és complicat, però quan vosaltres us presenteu, com definiu la vostra música?
Sí, els correus acostumo a posar rock progressiu, barra indie, barra alternatiu, depèn de les etiquetes que hi hagi. Però, bueno, o sigui, és rock, diguem-ne. L'etiqueta secundària, diguem que potser, doncs, tenim temes en què sí que experimentem una mica més a buscar, doncs, jugar amb el llenguatge musical, o buscar influències diferents. A vegades li posem punk, o li posem metal, o li posem funk, o flamenc. I és una mica aquesta idea d'experimentar amb diferents coses rares i buscar sons que
certa potser... fusió.
Exacte. Sí. És que la fusió, doncs, que és el que té a veure, no, el rock progressiu, que és bàsicament rock experimental d'alguna manera.
Com és el procés creatiu? Perquè ara teniu, com a mínim, dos temes sencers publicats. He de publicar més temes, s'entenc, un disc o un àlbum?
Sí, tenim un àlbum preparat, està en mescla ara mateix. I això, el procés és que depèn de cada cançó. És a dir, hi ha vegades que simplement apareix algú de, ei, tinc una cosa mig feta i ho provem, i orgànicament acaben sortint coses interessants, després algú s'ho emporta, després algú altre porta lletra, algú es fa un solo a sobre. I, no sé, ja, els primers dos temes eren els que jo tenia pensats pel meu antic grup, Piros, però que no els arribàvem a fer mai. I llavors va ser una mica l'excusa de, tinc això, escolteu-vos-ho, i ja que ens ajuntem, així tenim algú per tocar. És a dir, va variant, depèn de la cançó.
De fet, la primera cançó que vam tocar és l'última que hem publicat.
Exacte.
És com la primera que ens vam aprendre tots i vam ja posar en directe.
Sí. No teniu uns rols, aleshores, molt marcats a l'hora d'aquest procés creatiu que us deia el Martí, no? No teniu un lletrista, algú que fa les composicions? És com orgànic, fluïu?
De fet, o sigui, la majoria ho escric jo, no per tirar-me floretes, però... Les lletres, la majoria les he fet jo, però també el Joshua aporta moltíssim en temes de llenguatge musical i de guitarra, perquè és una bèstia. I això, llavors, hi ha cançons que sí que ja les he escrit ja com a projecte, llavors les he presentat a la banda i hem acabat d'una forma. Hi ha altres coses que simplement és de, a partir de tocar junts, l'Octavi s'inventa una línia de baix, el Pablo prova diferents ritmes a veure què surt bé, i això, vull dir, anem veient.
Parlàveu de lletres, em sembla que ho només parla el Guillem, però clar... El
ara li ha tocat.
Perdó, estic monopolitzant molt.
Però és veritat que si escrius les lletres t'he de preguntar per això. Escriu en anglès, parlen tant de les temàtiques com de, també de l'idioma. No sé si t'has plantejat escriure en altres idiomes, en català, en castellà...
Ho intento, però en català em costa bastant, però sí que en poesia de vegades hi tiro molt més, i és la meva llengua més confort i això... Però en música mai estic satisfet del que escric en català. Potser perquè sóc més perfeccionista quan és la meva llengua o una llengua amb què tinc més relació, potser ho jutjo més. I en anglès també té la facilitat que té molts monosíl·labs, llavors és molt més fàcil construir les mètriques. I tot això, també tinc més referències, la majoria de la música que escolto també
això
tinc...
Això et volia dir, eh? Les referències a vegades també.
Exacte, al final és un gènere que s'ha cultivat molt més en anglès, tot i que també hi ha grans referències en català, digue-li Smoking Souls, Derry Motoreta, que deia abans... I això, també tenim la cançó que surt aquest dissabte, que és Arabesc, que està en castellà, bàsicament perquè és un flamenco, i llavors d'alguna manera se sentia correcte, no? Però bueno, sí que és una espineta escriure una més en català, ja que és bueno, un tema bastant actual.
O sigui, no és que s'hagueu marcat que Salvationing és en anglès?
No, és...
No té per què, no.
No, i de fet, bueno, el Joshua és mig anglès, llavors també les lletres que ha fet ell, ja les fa directament en anglès.
És la llengua materna, clar.
Sí.
Exacte.
És pel roig, ho entendreu tot.
Llavors, ara no sé com esteu en aquest procés de sense el Joshua amb el Pedro. No sé si també segueix participant, tot i que estigui fora, encara que, evidentment, en els directes i en els assajos no ho podrà fer, però si segueix participant també en el procés del grup, diríem, tant en fer cançons com en la mescla que dèieu en l'àlbum.
Sí, bueno, està mitjanament actiu pel grup de WhatsApp. Ja anem dient coses, si es necessita alguna opinió, òbviament el tenim en compte. I poca cosa més. Sí, també el fet que ell estigués en Erasmus un temps vam fer un peron i després d'aquest estiu doncs, hem tornat a veure si aconseguim algun bolo i tal i doncs, comptant amb el Pedro.
Exacte, també hi ha la vessant més de directes, que sí que el Pedro ocupa aquest lloc ara mateix, però en el que és les cançons que estem traient és el Joshua que ho va gravar, llavors com segueix tenint aquesta part doncs, de decidir en com fem els mixos i decisions que tenen a veure amb els llançaments.
Esteu preparant el vostre primer àlbum, ens hem anat dient algunes cosetes. Què podem esperar d'aquesta publicació? Tenim data? Què ens podeu avançar?
Data no, perquè encara ens queda un parell de mescles.
Endavant, que tenim membres que no hem sentit.
Però és que just Pablo, aquesta pregunta és fotuda. No sé què dir exactament.
Què esperarem? Què sentirem?
Jo crec que un àlbum molt eclèctic d'estils, amb molta barreja, molt mix de diferents corrents del rock, per així dir-ho, i que a vegades se sent una mica fins i tot jazzy en alguns moments, i sí, això.
Perquè podríem dir que feu una mica el que us agrada.
Sí,
o sigui, evidentment la fusió, però clar, és el que us agrada. No us heu plantejat allò de ai, vaig a fer això perquè triomfaré més,
no
perquè
tindré
més bolos. O...
No, perquè llavors ens hauríem passat al pop, segurament, però el bo d'aquest grup, almenys el que jo opino, és que tens com la llibertat de poder fer una mica el que vulguis i de poder literalment expressar pues, tot el teu talent musical que tinguis. Pots ficar per allà, et pots inventar coses i que queden bé. I expressar-te, bàsicament.
Sí, també que cadascú li agrada una cosa diferent. El Pablo totalment, li dona més el metal, sí, l'Octavi li dona el funk...
Si us sembla, sentim un altre dels temes que teniu publicats.
Perfecte.
Rock, el temps? Doncs endavant.
Perfect line. The place. I thought I'd cry, but I kept smiling.